Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 1 d'octubre del 2025. A Verges han vist sortir el sol fa justament 16 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 15 graus. Avui ens llevem amb un matí fresc, però tranquil, amb temperatures que voltaran els 15, 16, 17, 18 graus a primera hora i el cel es mantindrà clar i serè al llarg del dia. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que la Bisbal ha aprovat el projecte de renovació de la canonada principal de distribució d'aigua. A més, el REP Palafrugell començarà amb una xerrada sobre la menopausa i amb activitats saludables al llarg d'un cap de setmana i, finalment, hem de destacar que el Consell Comarcal del Baix Empordà tanca el 2024 amb una vintena d'acords i també un nou pla de joventut que s'estendrà fins al 2030. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb l'apneista i medallista a nivell mundial, Isabel Sánchez Aran, sobre la seva participació al Mundial de Grècia, on va obtenir dues medalles i, a més, per conèixer una mica més aquesta disciplina. I com cada dimecres, també parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda. De seguida ho repassem tot. Abans, però, fem un repàs als titulars. Saludem primer en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Hola, Maria. Bon dia.
I és que la Bisbal ha aprovat el projecte de renovació de la canonada principal de distribució d'aigua, Joan.
Les obres suposaran una inversió de prop de 575.000 euros i començaran el 2026. La mesura forma part d'un pla de millora de la xarxa ara desbloquejat gràcies al tancament del conflicte amb Agbar i l'entrada de la nova concessionària.
Saludem també en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, molt bon dia.
I és que el REP Palafrugell començarà amb una xerrada sobre la menopausa i amb activitats saludables al llarg d'un cap de setmana, oi?
Palafrugell celebrarà del 17 al 19 d'octubre la quarta edició del festival amb activitats gratuïtes de benestar, propostes familiars i iniciatives de consum responsable. L'acte inaugural serà la xerrada de la nutricionista Marta Mercè sobre perimenopausa i menopausa. El programa inclourà també sessions de ioga a Tamariu, la Festa del Pedal, el Run and Chill i també tallers familiars a Llafranc.
Bon dia, Marta.
Molt bon dia, Maria.
El Consell Comarcal del Baix Empordà tanca el 2024 amb una vintena d'acords i també un nou pla de joventut fins al 2030.
El ple ha validat el nou Pla Comarcal de Joventut 2025-2030, diversos convenis sobre menjadors escolars i ha adjudicat el contracte de monitoratge escolar.
De seguida ampliem aquesta informació, però ens tornem a desplaçar fins a Palafrugell perquè es busquen voluntaris per acompanyar adolescents en el projecte Mentora. Ferran.
L'Àrea d'Educació de Palafrugell impulsa un any més el projecte Mentora, que ofereix suport a estudiants de tercer i quart d'ESO i estudis postobligatoris per prevenir l'abandonament escolar. Busquen persones voluntàries disposades a ser mentores en trobades setmanals d'una hora i mitja durant almenys 6 mesos. Els interessats poden inscriure's al Centre Municipal d'Educació.
I Boris Weitzman, un dels impulsors del projecte Cavallets de l'Estartit, reconeix que volen protegir les poblacions locals de cavallets i també agulles de mar. I és que el científic va passar ahir pel Supermatí, on també va explicar que l'objectiu d'aquesta proposta és que els submarinistes visitin els bancs de sèpia instal·lats davant la costa de l'Estartit i Pals. A més, que puguin comptabilitzar i col·laborar en l'estudi dels cavallets de mar i les agulles. I ens desplacem fins a Calonge i Sant Antoni perquè aquest municipi acollirà un seminari europeu per reflexionar sobre la nova longevitat i també l'envelliment actiu, Joan.
Experts d'arreu d'Europa abordaran com donar sentit i qualitat a la vida de la gent gran en una societat cada vegada més envellida i canviant.
I anem fins a Palamós perquè el municipi preguntarà als seus veïns si volen incorporar el nom de Sant Joan al topònim municipal.
Els participants hauran de respondre si volen que el municipi es passi a dir Palamós i Sant Joan. Podran votar totes les persones empadronades abans del 23 de setembre i que siguin majors de 16 anys.
I canviem de tema perquè es faran més de 50 activitats a les comarques gironines per commemorar el Dia de la Salut Mental, Marta.
Aquest octubre les comarques gironines seran escenari de més de 50 activitats amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental.
Doncs després ampliarem quines seran aquestes activitats i tanquem repassant que la Creu Roja ha fet balanç del seu dispositiu d'estiu a les comarques gironines, destacant l'activitat a les platges de Begur i a la base de salvament marítim de l'Escala. I és que el Servei de Vigilància i Socorrisme ha desplegat entre els mesos de juny i setembre, ha permès atendre prop de 900 persones i garantir la seguretat en aquests espais de bany. I abans de seguir amb el repàs informatiu, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que el secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, i el president Donald Trump han protagonitzat aquest dimarts un discurs insòlit a la base de marins de Quantico, a Virgínia. I és que han convocat a centenars de generals desplaçats arreu del món per traslladar-los un missatge clar: preparar-se per la guerra. Amb una retòrica carregada de bel·licisme, Hegseth ha advertit que els enemics s'estan agrupant i les amenaces estan creixent, i ha reclamat recuperar l'ethos guerrer i uns estàndards físics estrictes. També ha criticat el que considera la correcció política del Pentàgon. En les seves paraules, això vol dir que s'ha de posar fi al culte al canvi climàtic i a la divisió interna i als deliris de gènere. I canviant de tema, perquè la flotilla Global Summit viu hores de màxima tensió pel risc imminent d'una intervenció per part d'Israel. Ara les embarcacions davant de les costes d'Egipte, a menys de 250 quilòmetres de Gaza, els organitzadors calculen que l'exèrcit israelià els pot interceptar en qualsevol moment. Ara es troben al mateix punt on Israel sol assaltar altres vaixells que porten ajuda humanitària a la franja. En un comunicat expliquen que cada vegada veuen més drons sobrevolant-los. De fet, estan convençuts que els detindran de matinada i ja s'ha preparat per un eventual abordatge. I el Consell d'Administració del Banc Sabadell ha tornat a rebutjar l'OPA hostil del BBVA. La millora de l'oferta per part d'aquest darrer banc obligava legalment la cúpula del Banc Sabadell a pronunciar-s'hi. I el Consell d'Administració, que s'ha reunit aquest dimarts, ha anunciat en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat i Valors que recomana als accionistes del banc desmarcar-se de l'oferta. En un comunicat en paral·lel, el Sabadell també ha anunciat que incrementa el dividend que pagarà als seus accionistes a compte dels beneficis del 2025. Dels 1.300 milions d'euros compromesos per aquest any, passa als 1.450 milions. I canviem de tema perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la multa de 500 euros a un mosso d'esquadra que va detenir un jove per una suposada agressió que un vídeo va evidenciar que no havia passat. El Tribunal considera que la detenció durant un desallotjament al barri barceloní del Fort Pienc, que el 2019 va ser innecessària i gratuïta, però no pas il·legal, i per això manté la pena de multa per lesions lleus a la gent i una indemnització de 175 euros que haurà de pagar el jove. Malgrat això, no l'inhabilita per la feina de policia, com volien les acusacions, segons una sentència que ha avançat al diario.es. I Aliança Catalana ha pogut finalment modificar les ordenances de civisme a Ripoll. Ho ha fet renunciant a prohibir l'ús del vel islàmic en espais públics, un capítol que ja no ha aparegut a la proposta que s'ha sotmès a votació en el ple d'aquest darrer dimarts. Junts i Som i Ripoll hi han votat a favor i la resta en contra. La norma incorpora canvis com la prohibició de la venda d'alcohol i tabac a les 10 de la nit i fins a les 8 del matí. El barri vell serà a partir de les 8 del vespre i restriccions en la col·locació de cartells i pancartes. Veurem com s'acaba aprovant també la resta de temes aquí a l'Ajuntament de Ripoll. I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica al Baix Empordà per avui dimecres 1 d'octubre. I és que avui ens llevem amb un matí fresc, però tranquil, amb temperatures que voltaran els 16 i 18 graus a primera hora. El cel es mantindrà clar i serè amb un sol generós al llarg de tota la jornada. A mesura que avanci el dia, les temperatures aniran pujant suaument fins a arribar als 22, 23 o 25 graus de màxima cap al migdia i a primera hora de la tarda. Una jornada perfecta per gaudir d'aquest aire lliure, ja que també el vent bufarà fluix i serà predominant de component sud-oest. L'ambient, per això, serà agradable i estable. De cara al vespre poden aparèixer alguns núvols alts i prims, però en cap cas portaran pluja, i és que les temperatures també acabaran baixant de nou, situant-se cap als 15 graus a última hora. Per tant, aprofitem aquest temps estable, aquest temps que ens acompanyarà al llarg d'avui dimecres. I abans de continuar amb aquest repàs informatiu i de passar a fer l'entrevista d'avui dimecres, escoltem el comentari que ens porta avui Josep Maria Soler.
S'ha iniciat un nou curs escolar i les famílies n'estem contentes. Gestionar les vacances dels fills i filles no és fàcil, tot i que solen tenir gran valor educatiu. Pensem, per exemple, en activitats com colònies, estades a diferents llocs i en diferents persones o grups, lligams més intensos amb el nucli familiar més habitual, excursions, noves relacions i moltes altres que hauran tingut lloc aquest estiu. Però ara toca pensar més en l'escola, i algunes famílies hi solem participar en funcions més representatives, com ara ser membres del Consell Escolar o de la Junta de l'AFA. Altres famílies, segurament moltes més, hi participem de manera subsidiària, ajudant, per exemple, ocasionalment en actes diversos, en trobades, en sortides, etc. Però no podem perdre de vista que totes les famílies, absolutament totes, hem de participar conjuntament de l'acció més educativa centrada en l'alumne. I d'aquesta acció no en podem dimitir. Proximitat amb els tutors o tutores, seguiment ben proper i compartit en tot allò que té a veure amb l'aprenentatge i el tarannà de cada cas. Vaja, estar amatents a tot el que passa en el dia a dia. O sigui, amics, que deixar, entre cometes, els infants a l'escola no ens eximeix la responsabilitat educativa, però en aquest cas compartida entre nosaltres i la pròpia escola, que per molts anys l'optimisme d'aquest inici de curs s'acompanyi de la necessària proximitat, corresponsabilitat i complementarietat família-escola que en cada instant puguin ser més adients per al procés educatiu de cada infant. Que tingueu un molt bon dia.
Igualment, Josep Maria Soler, i també doncs, encantats de que s'hagi iniciat aquest curs, això sí, amb aquesta col·laboració tan buscada per aquests pares, per aquests familiars en aquesta etapa escolar dels nens i sobretot en aquest acompanyament que, evidentment, necessiten aquests infants i adolescents al llarg de la seva etapa educativa. Moltíssimes gràcies pel comentari d'avui. Isabel Sánchez Aran, apneista de l'Estartit, ha aconseguit dues medalles de bronze al Campionat Mundial d'Apnea Outdoor 2025 que es va celebrar a Grècia. Ha posat el podi en les modalitats d'immersió lliure i també de pes constant amb distàncies en la primera categoria de 92 metres i la segona de 96. I per parlar d'aquestes dues medalles i també dels propers campionats on participarà aquesta esportista, ens visita la mateixa Isabel Sánchez Aran, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, per qui no conegui el món de l'apnea, en què consisteix, no, aquesta disciplina esportiva i què té de particular fer-la en aquest espai outdoor, a diferència d'altres disciplines que es poden practicar, per exemple, en piscines?
Bueno, doncs l'apnea esportiva no és ni més ni menys que el busseig a pulmó, i es pot fer tant al mar com a la piscina. De fet, tenim 8 modalitats competitives, homologades, diguem-ne, reconegudes pel Consell Superior de l'Esport, Tenim 4 en piscina i 4 al mar. Les de piscina, l'objectiu és el temps o la distància. I les de mar, totes elles, l'objectiu és la profunditat. I es diferencien entre si per l'estil de naig, que pot ser amb aletes, sense aletes o amb una aleta. I després n'hi ha una que es diu immersió lliure, que és la que jo he guanyat al bronze, que pots anar a fer el que vulguis, perquè per això és immersió lliure.
Esclar, estic veient les distàncies que has baixat, gairebé 100 metres en les dues categories en les quals vas guanyar medalles d'aquest Mundial de Grècia. Com ha estat? Vull dir, era la distància que volies arribar? T'esperaves fer una mica més? Com han anat aquests campionats?
Bueno, la veritat és que l'any passat vaig aconseguir 90 i m'havia proposat l'objectiu a un o dos anys vista de fer 100. Sabia que era un objectiu ambiciós perquè avançar en 10 metres en un any en aquest nivell elit és molt difícil. Però bueno, cal posar-se objectius ambiciosos i si arribem, doncs bé, i si no, doncs també, però han d'estar. No, diuen que cal, com és això, cal apuntar a la luna, a les estrelles, si vols arribar a la luna o al revés, sí, no sí. Sé. Però bueno, al final va anar molt bé. Jo penso que fins i tot podria haver arribat al 100 aquest any, però vaig veure la possibilitat de fer medalla i calia assegurar el bronze perquè amb 96 ja era bronze i després hi havia dos noies que van empatar a 105 a l'or. Doncs quan hi ha dos que empaten a l'or, no hi ha plata, passen directament al bronze. I llavors fent 100 ja feia bronze igualment i vaig pensar, assegurarem el pòdium i ja farem 100 l'any proper. Al final s'ha de saber controlar també l'ambició, no? I l'ego, i quan hi ha la possibilitat d'assegurar un pòdio s'ha de fer.
Perquè hi ha d'haver, entenc que hi ha d'haver molt d'equilibri, no? Amb un mateix, tenint en compte, no?, que baixeu a pulmó, que és complicat baixar 100 metres a pulmó. Esclar, mentalment, com et prepares, no?, per afrontar aquestes distàncies i sobretot l'exigència física que et demana el cos a l'hora de baixar fins gairebé als 100 metres i poder arribar bé, vull dir, perquè has de baixar fins a baix i llavors tornar a pujar, vull dir que és una distància bastant gran.
Doncs pensa que jo m'estic preparant per aquest repte ara fa 10 anys.
Ostres.
Perquè l'apnea és un esport d'acumulació, no? D'experiència, d'adaptació al mar, d'aprenentatge. I els 100 metres és la xifra màgica que tot apneista vol aconseguir abans de retirar-se. I crec que m'estic preparant des del principi per això, mentalment, com físicament, com de coneixements, tècnicament, tot. I bueno, des de... El mental és molt important perquè, clar, és un esport que té un cert risc que s'ha de gestionar perquè el perill siga poc. Hi ha l'element de la por també, que sempre està allà perquè la por ha d'estar. És el que ens protegeix també, si no tingués por seria un inconscient. I això s'ha de gestionar, no? I després hi ha també l'element, a part un element tècnic, de tècnica d'aleteig, tècnica de compensació de les orelles, que és una cosa prou desconeguda per al públic general, però la compensació de les orelles és el que sovint limita a la majoria de gent de no bussejar més profund. No és pas que ens quedem sense oxigen, és més bé un tema d'orelles. I aquesta és una tècnica que estem tota la vida refinant als apneistes. I també, bueno, hi ha el tema d'aguantar tolerar la pressió de l'aigua, perquè al final a 100 metres de profunditat hi ha unes 11 atmosferes de pressió, o 11 bars, és el mateix. I pensa que a les rodes d'un cotxe hi ha unes 2,5, com a molt. I llavors és molta pressió i el cos s'ha d'acostumar, perquè si no, doncs patim risc de lesió. pulmonar, i allò doncs porto tota la vida preparant-me.
Mare meva, i com et prepares per tot això? Perquè estic veient tots els riscos que comporta. Sí que és cert, no?, que aquesta descompressió és important, s'ha de perfeccionar aquesta tècnica, però, és clar, arribar fins als gairebé 100 metres, això, que ho estàs a punt d'aconseguir, i aplicar totes aquestes tècniques, com entrenes, no? Vull dir, quines són les tècniques que practiqueu? Perquè entenc, comentaves, no?, que és una cosa que es treballa dia a dia, es treballa constantment des del món de l'apnea, però com es pot perfeccionar i arribar a aquest nivell, no?, d'assolir aquests 100 metres?
Bueno, el primer que cal aclarir és que no és un tema de descompressió, és un tema de compressió. La compressió és el que passa quan baixes a sota, et comprimeixes per la pressió de l'aigua, i la descompressió és el quan que surts. Passa quan puges, que té uns altres problemes associats que no influeixen molt en apnea, més bé en busseig amb ampolla, però que també poden causar problemes en apnea de molta, molta profunditat. De fet, ho hem vist en aquest últim mundial. Hi ha hagut un amic molt proper meu que ha tingut un accident de descompressió i ha d'anar a l'hospital, però ara s'està, les últimes notícies que he tingut és que s'està recuperant bé. Estic molt contenta per això. I bueno, com em preparo? Doncs com a qualsevol esport, hi ha una part d'entrenament físic al gimnàs, després tenim una part de tècnica d'aleteig, que a l'hivern treballo molt a la piscina, tenim una part de compensació de les orelles, que la treballo amb exercicis en sec, que diguem. Això vol dir que els treballo a casa, perquè al final el temps que tenim sota l'aigua és molt limitat quan estàs en apnea. Llavors treballem uns exercicis de mobilitat a casa, que poden ser sense res o amb petits aparells que tenim per treballar la compensació. Hi ha, què hi ha més? Hi ha una qüestió d'estar sempre a l'aigua, perquè com més temps estàs a l'aigua, més s'acostuma el cos al fet d'estar sota pressió, i guanyes també hidrodinamicitat, que és la percepció del teu cos a dintre de l'aigua, perquè dintre de l'aigua tens una flotabilitat, és una mica com ser un astronauta a l'espai, però una mica diferent, i quan t'acostumes a això, doncs et tornes un animal marí. Hi ha també entrenament d'apnea per augmentar la capacitat de sostenir la respiració, d'aguantar la respiració per un temps prolongat, que ho entreno a la piscina i ho entreno a casa també. Bueno, és que és un entrenament molt, molt complet. Després hi ha l'entrenament mental, no? La part de convivir amb aquesta por, i el compromís que conlleva, doncs, l'entrenament regular i la carrera esportiva com a dona dintre d'un esport que no és mediàtic. Com t'imagines, doncs porta molt de sacrifici, sí, i molta també a vegades de no saber si això, tot allò és un somni i t'aixecaràs un dia sense res i que no ha funcionat, i bueno, com t'he dit, porto 10 anys fent això i fa només dic 3 que comença a ser una mica rentable i puc tenir una vida com a adulta responsable a la meva família i tot.
Vull dir que la teva participació a aquests campionats et dona suficient per poder treballar, o sigui, al final dedicar-te a entrenar tots els dies amb una constància allò regular i poder dedicar-te únicament a això?
Doncs mira, això ho puc fer gràcies als meus sponsors. Fa 3 anys que estic competint a l'equip Bituna Newfish, i crec que l'any que ve potser tindrem un tercer sponsor que s'ajuntarà a l'equip. Després, doncs, es pot viure només d'entrenar i de competir? No. Almenys jo no puc, i conec molt poca gent al món que pugui. A banda d'això, i una petita ajuda també pública tant del Consell General de l'Esport com de la Federació, doncs l'altra meitat de la meva vida és la meva escola, on treballo. No és que sigui meva, és que treballo en ella i la tinc, jo dic, com quan dius el meu poble o la meva mare, jo dic la meva escola, però no és que sigui meva. Jo soc una instructora dintre d'aquesta escola, que és el Club Apnea La Careta, a l'Estartit. I bueno, gràcies als cursos de formació d'una banda i als meus sponsors de l'altra banda, doncs és que puc treure endavant la meva carrera esportiva.
Clar, tot això, estem parlant d'un esport minoritari, vull dir, a més, crec que està inscrit, no?, en aquesta Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques. Esclar, tots aquests esports no són tan coneguts, però no sé si amb aquesta escola que tens, no?, i amb tota aquesta feina que estàs fent, aquí a l'Estartit, al Baix Empordà, està agafant una mica més de força aquesta dedicació al món de l'apnea.
Bueno, primer de tot, no crec que el problema sigui que l'esport sigui minoritari, perquè no és hi ha d'altres esports que són més minoritaris i que reben més ajudes, com per exemple la Fórmula 1. Quants pilotos de Fórmula 1 hi ha al nostre país? Molts pocs, però és un esport mediàtic i que té molta inversió privada. I llavors això fa també que tingui més seguiment perquè surt als mitjans de comunicació. I bueno, són d'altres temes, però sí que és veritat que l'apnea, el busseig és un esport molt arraigat a Catalunya, les activitats subaquàtiques en general, i l'apnea és un esport de jove, que està creat des dels anys 90 i ara ha fet des dels últims 10, però sobretot els últims 5 anys que està tenint un augment exponencial, i ho vam a l'escola mateix. Al principi la gent que venia eren pescasubs, que ja tenien una relació amb l'apnea però volien millorar. Després s'hi van afegir els bussejadors amb ampolla, i ara veiem gent de tota mena. He tingut aquest any alumnes des de 14 fins a 70 anys. I sí, a banda és un esport que està lligat, molt lligat a la nostra cultura mediterrània, perquè des de sempre l'home ha estat anant al mar a bussejar per trobar l'aliment o per trobar esponges al Mediterrani, sí. Sobretot.
Coralls també, aquí hi havia...
Coralls aquí... Sí, hi havia un ofici tradicional aquí a Empúries, que eren els orinators, que eren homes que es dedicaven a buscar el que s'havia caigut al mar, als barcos, a l'edat mitjana i així, tresors, i bueno, va estar una mica oblidat durant un temps, però ara ha patit un revival amb l'apnea, i jo crec que els catalans ho senten a dintre del nostre cos i del nostre cor. Una remanència bueno, ancestral del mar que habita a dintre nostra, i jo crec que l'apnea és una activitat molt especial per relacionar el nostre cos amb el mar. Jo abans feia busseig amb ampolla, però l'experiència és totalment diferent, perquè l'apnea és més natural i trobes una comunió amb el mar, però també amb el teu cos dintre del mar, i el que tu ets com un animal marí, perquè vas a sota l'aigua sense cap ajuda. I bueno, jo recomano a tot el món que vingui a experimentar-ho, i ho podem fer qualsevol persona que estigui en un estat de salut normal. I la veritat que els alumnes es sorprenen quan veuen que des de la primera classe la majoria ja poden aguantar més de 2 minuts.
Ostres.
A més que tenim el Parc Natural de les Medes aquí a l'Estartit, que és un tresor cultural, natural, històric, econòmic de la regió, i és molt important, penso, que la gent de mar creixem en contacte amb el mar, sentint-nos còmodes i segurs dintre l'aigua, gaudint del que tenim, i sobretot els xiquets, els nens quan creixen estaran connectats al mar i voldran protegir-lo i se l'estimaran.
Doncs amb aquesta reflexió jo crec que podem acabar. Espero que els reptes, que totes les competicions que hagin de venir i aquest objectiu de superar els 100 metres en immersió doncs es pugui superar. Isabel Sánchez Aran, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i desitgem molts èxits per aquests reptes en el món de l'apnea. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies. I quan passen pocs segons de 8:45 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que la Bisbal aprova el projecte de renovació de la canonada principal de distribució d'aigua i és que la mesura forma part d'un pla de millora de la xarxa, ara desbloquejat gràcies al tancament del conflicte amb Agbar i també amb l'entrada de la nova empresa concessionària, Joan.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha aprovat el projecte per renovar la canonada de distribució entre el carrer Canigó i Mas Clarà, una de les més deteriorades de la xarxa d'aigua del municipi. Aquesta infraestructura, de fibrociment i amb prop de 200 mil·límetres de diàmetre, ha provocat talls de subministrament recurrents. Només aquest any, la ciutat ha patit 4 interrupcions per fuites en aquest tram. La renovació suposarà una inversió de prop de 575.000 euros i començarà el primer trimestre de 2026 si es compleixen tots els tràmits administratius. El projecte forma part del Pla d'Inversions de 2025, que destina prop d'1,6 milions d'euros a modernitzar tota la xarxa d'aigua de la Bisbal. Segons l'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, aquesta actuació marca un abans i un després en la gestió d'aigua municipal. La substitució de la canonada entre el dipòsit i la xarxa de distribució també està prevista, així com la renovació de la connexió entre els pous de Castell d'Empordà i el dipòsit de Puig Negre, amb un pressupost de prop de 815.000 euros. Aquestes obres s'han pogut desencallar després que el consistori hagi tancat el llarg conflicte judicial amb Agbar, iniciat l'any 2010. L'acord extrajudicial ha permès evitar el pagament de prop de 4,5 milions d'euros i obrir una nova etapa en la gestió de l'aigua.
I canviem de tema perquè del 17 al 19 d'octubre Palafrugell viurà la quarta edició del Re Palafrugell, un esdeveniment que organitzen des de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament que combina activitats de benestar, iniciatives familiars i propostes locals vinculades a la sostenibilitat i el consum conscient. El programa és gratuït i obert a tothom amb l'objectiu de promoure la vida saludable i també la cura de l'entorn. Ferran.
L'acte inaugural serà el divendres 17 d'octubre a 8:45 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell. La protagonista serà la nutricionista i divulgadora Marta Mercè, reconeguda per la seva especialització en l'àmbit de la perimenopausa i la menopausa. A la conferència explicarà els símptomes, els canvis físics i emocionals i les diferents fases d'aquest procés vital amb una mirada professional i empàtica pensada per aportar informació i recursos pràctics a les assistents. El dissabte 18 d'octubre l'activitat es traslladarà a la platja de Tamariu amb l'Espai Benestar, al matí de 8:45 fins a 2:45. En aquest marc es realitzaran sessions gratuïtes de diversos estils de ioga a càrrec de professionals dels centres Mastimut, Ainania Yoga i també Claudia Arias o Sumaya. Al llarg del matí també hi haurà un servei de mini-ludoteca gratuït gestionat pel programa Temps per Cures per tal de facilitar la participació de les famílies. I el mateix dissabte, a les 10 del matí, faran la Festa del Pedal, una proposta familiar organitzada per Gran Fondo Community. La sortida serà a la plaça de Can Màriu i el recorregut seguirà els carrils bici del municipi. L'activitat requereix inscripció prèvia a través d'un formulari digital. I el dissabte a la tarda, a partir de 5:45, arribarà el Run and Chill, una quedada per córrer organitzada per Narinan Social Run amb la col·laboració de la vermuteria El Salí de Tamariu. La iniciativa combinarà activitat física, comunitat i entorn natural i també requereix inscripció prèvia. I ja el diumenge 19 d'octubre, el protagonisme esma es traslladarà al passeig de Llafranc, que es convertirà en un espai família al matí de 11:15 fins a 14:45. Hi haurà tallers, jocs i espectacles per promoure valors com el reciclatge, l'alimentació saludable i els bons hàbits quotidians. I a més, per facilitar la mobilitat, entre les 10 i les 2 funcionarà el servei gratuït del Julivia Bus, que connectarà la plaça d'Europa de Palafrugell amb el passeig de Llafranc. I amb la quarta edició del Rep a la Frugell es vol consolidar com una cita de referència a la comarca, tant per les persones interessades en el benestar personal com per aquelles que volen aprofundir en un estil de vida més sostenible i de proximitat.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà tanca el 2024 amb una vintena d'acords i un nou pla de joventut fins al 2030. El ple ha validat el nou pla comarcal de joventut 2025-2030 i diversos convenis sobre menjadors escolars, a més d'adjudicar el contracte de monitoratge escolar. Marta.
Així és, el ple del mes de setembre del Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat el tancament de l'exercici 2024 amb la validació del compte general i la seva tramesa a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes. La sessió celebrada el 29 de setembre ha estat la primera del nou curs polític i ha servit també per aprovar una vintena de mesures. Entre els punts destacats, s'ha validat el Pla Comarcal de Joventut 2025-2030, que recull els serveis actuals i projectes nous per a joves de la comarca. També s'han aprovat convenis per gestionar els menjadors escolars a les escoles bressol municipals de Begur, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Mont-ras, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro. Durant la sessió, el grup de comuns ha denunciat la situació dels alumnes de secundària amb dret a beca menjador que no poden accedir-hi perquè els instituts no disposen de servei de menjador. Han reclamat un dispositiu comarcal de detecció i suport per garantir almenys un àpat complet diari a tot l'alumnat vulnerable en etapa obligatòria. Altres punts aprovats inclouen la validació dels costos del servei de recollida de residus, un conveni d'assessorament sobre deute hipotecari amb l'Agència de l'Habitatge i l'adhesió de l'Ajuntament de Corçà al Pla de Gestió Tributària Comarcal. Finalment, han pres possessió com a nous consellers comarcals Albert Ros de Junts en substitució de Carlos Campmajor i Martí Aiguabella de CUP Amunt, que entra al ple en substitució de Maite Bravo.
I l'àrea d'educació de Palafrugell, amb el suport de la Fundació Bofill, posa en marxa un any més el projecte Mentora. La iniciativa té com a objectiu prevenir l'abandonament escolar prematur i també motivar els adolescents de tercer i quart d'ESO i estudis postobligatoris a continuar estudiant. Ferran.
La regidora d'Educació, Marlluïsa Teixidor, explica què és la iniciativa.
Gent que vulgui acompanyar, però no de manera educativa, sinó animant-li a incentivar-lo de que pot fer moltes coses a joves que es comença a partir de tercer d'ESO i l'ideal és que el mentor pugui acompanyar en el seu mentorat, no només el primer any, sinó que l'acompanyi a tercer, a quart d'ESO, i una mica la finalitat és que no deixi els estudis a l'obligatòria, sinó que continuï.
Per dur a terme el projecte durant el curs 2025-2026 es necessiten voluntaris que vulguin ser mentors. La missió implica trobades setmanals d'una hora i mitja durant almenys 6 mesos, en les quals els adolescents en rebran acompanyament i orientació per reflexionar, informar-se i prendre decisions sobre el seu futur educatiu. Els voluntaris en rebran formació i suport continuat. Les sessions es faran en equipaments municipals i consistiran en trobades informals amb converses, activitats, sortides i visites que ajudin els joves a motivar-se i planificar el seu itinerari educatiu. L'abandonament escolar prematur afecta gairebé un 17% de l'alumnat català i té un impacte directe a les oportunitats laborals i de desenvolupament personal. El moment clau per prendre decisions sobre continuar els estudis se situa entre el final de l'ESO i l'inici dels estudis postobligatoris, és a dir, entre els 14 i els 18 anys. Les persones interessades a ser mentores poden adreçar-se al Centre Municipal d'Educació, al carrer del Bruguerol 12, trucar al telèfon 972 30 43 45 o inscriure's al web mentora.cat/fes-voluntariat.
I Boris Weitzman, un dels impulsors del projecte Cavallets de l'Estartit, reconeix que volen protegir les poblacions locals de cavallets i agulles de mar. El científic va passar pel supermatí, on també va explicar que l'objectiu de la proposta és que els submarinistes visitin els bancs de sèpia instal·lats davant la costa de l'Estartit i Pals, i que també puguin comptabilitzar i col·laborar en l'estudi dels cavallets de mar i les agulles. El projecte, que és de moment una prova pilot, permetrà conèixer més l'espècie del cavallet de mar. De fet, Boris Weitzman considera que és una tipologia de peix molt atractiva per als fotògrafs marítims, però alhora està envoltada d'un fort desconeixement. A més, recorda que és una espècie protegida.
El cavallet de mar és un cavallet, és un peix, perquè és un peix molt raro, molt atractiu als fotògrafs submarins, és aquests peixos que farien el que fos per obtenir una bona foto d'ells, però a més és un peix que és protegit. És dels pocs peixos d'esquelet de hueso, d'ossi, que està protegit, sí? Però, per contra, és molt poc conegut. Se sap poc de la seva distribució, se sap poc de la seva vida, la seva quantitat. Per tant, hi ha una mica de paradoxa. És un peix molt atractiu, poc conegut i que sobre està protegit.
Weitzman es mostra optimista amb aquest projecte, ja que també ajudarà a estudiar millor l'ecosistema marí de la costa de l'Estartit i també les diferents espècies de cavallets de mar que hi habiten. I canviem de tema, perquè Calonge i Sant Antoni acollirà un seminari europeu per reflexionar sobre la nova longevitat i també l'envelliment actiu. Experts d'arreu d'Europa abordaran com donar sentit i qualitat de vida a la gent gran en una societat cada vegada més envellida i canviant, Joan.
El municipi de Calonge i Sant Antoni acollirà del 23 al 25 d'octubre el primer seminari científic internacional del campus de l'experiència de WIC Barcelona, una trobada que reunirà experts d'arreu d'Europa per reflexionar sobre com afrontar l'envelliment en clau de salut, activitat i sentit vital. Amb seu al Castell de Calonge, el seminari posarà el focus en els reptes i oportunitats de la nova longevitat, un fenomen que creix arreu del continent. Segons les previsions, l'any 2050, una de cada 6 persones tindrà més de 65 anys, fet que planteja nous desafiaments socials, educatius i també sanitaris. L'objectiu del seminari és impulsar estratègies que promoguin una vida activa i amb sentit per a la gent gran, evitant situacions de soledat no desitjada i aïllament, i aprofitant el potencial i l'experiència d'aquest col·lectiu per construir una societat més cohesionada.
I Palamós preguntarà als veïns si volen incorporar el nom de Sant Joan al topònim municipal. I és que els participants de l'enquesta hauran de respondre si volen que el municipi es passi a dir Palamós i Sant Joan, i podran votar totes les persones empadronades abans del 23 de setembre i majors de 16 anys, Joan.
L'Ajuntament de Palamós ha convocat una consulta popular per al diumenge 23 de novembre, amb l'objectiu de saber si la ciutadania vol que el nom del municipi passi a ser Palamós i Sant Joan. La proposta respon a una reivindicació històrica i va ser aprovada per unanimitat al ple del desembre del 2024. Podran votar totes les persones empadronades a Palamós abans del 23 de setembre d'aquest 2025, nascudes abans del 23 de novembre del 2009 i que siguin majors de 16 anys. Serà imprescindible identificar-se amb DNI, passaport, NIE o carnet de conduir. La jornada de votació es farà entre les 9 del matí i les 8 del vespre. Hi haurà dos espais per a aquesta votació, que són la sala polivalent de la Biblioteca Municipal i l'aula d'aprenentatge del carrer de la Riera. Els veïns podran triar lliurement on votar i, a més, també s'oferirà la possibilitat de votar anticipadament.
I canviem de tema, perquè hi haurà més de 50 activitats a les comarques gironines per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental, i és que aquest octubre les comarques gironines celebrarà totes aquestes activitats amb motiu d'aquest dia. Marta.
El Dia Mundial de la Salut Mental se celebra el 10 d'octubre. Per això les comarques de Girona han preparat algunes activitats per l'ocasió. La commemoració arriba amb una programació diversa i descentralitzada que vol implicar tota la ciutadania i visibilitzar les realitats de les persones amb trastorns mentals. Durant tot el mes i fins a finals de novembre hi haurà concerts, caminades, cinefòrums, dinars populars i sessions de ioga, entre d'altres. La iniciativa busca trencar l'estigma, fomentar la convivència i el diàleg i posar en valor la importància de la salut mental comunitària. Els actes centrals tindran lloc el 10 d'octubre amb la lectura del manifest a la seu de la Generalitat a Girona i la segona nit de la salut mental, dedicada enguany a les arts i la cultura com a eines de benestar emocional. Altres propostes destacades són el concert solidari a la Mirona de Sal el 17 d'octubre, els Premis Maria Convàlia el dia 11 o la jornada sobre el dret a morir dignament a Suport Girona el 30 d'octubre. Aquesta campanya compta amb la col·laboració de l'Institut d'Assistència Sanitària, l'Associació Família i Salut Mental, la Fundació Drissa i Suport Girona, que des de fa una dècada impulsen una acció conjunta amb una mirada comunitària i participativa.
I acabem parlant de la Creu Roja, que ha fet balanç del seu dispositiu d'estiu a les comarques gironines, destacant l'activitat a les platges de Begur i també a la base de salvament marítim de l'Escala. El Servei de Vigilància i Socorrisme, desplegat entre els mesos de juny i setembre, ha permès atendre a unes 900 persones i també garantir la seguretat als espais de bany. I és que a Begur, la Creu Roja ha operat a quatre platges: Aigua Blava, El Racó, Sa Tuna i també a Sarriera. A més, s'han registrat 766 assistències sanitàries i s'han fet 11 rescats i s'han emès més de 3.200 avisos preventius. La majoria d'intervencions han estat informatives per advertir sobre corrents marins, zones perilloses o també calor extrema. A més, a l'Escala, la base de salvament marítim ha realitzat 72 intervencions, moltes d'elles relacionades amb el remolc d'embarcacions avariades, mancances de combustible o també mala mar. En total s'han atès a unes 130 persones, consolidant també aquest servei com un punt clau de seguretat a la zona de la Costa Brava Nord. Una altra acció destacada també ha estat el servei de bany adaptat que s'ha ofert a les platges de Begur i Colera. I és que més de 55 banyistes han estat assistits i aquest servei s'ha gestionat amb voluntariat de la Creu Roja. Hi ha hagut cadires amfíbies, també acompanyament personalitzat assegurant l'accés al mar a persones que presenten diversitat funcional. Aquestes actuacions s'emmarquen dins el dispositiu global de la Creu Roja Catalunya, que ha operat aquest estiu en 16 platges en concret de 5 municipis, amb més de 2.200 persones ateses, 68 rescats i 216 serveis al bany adaptat. I nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí, hem de parlar d'astronomia amb Francesc Pruneda. I com sempre, abans d'acabar el supermatí de dimecres, hem de parlar d'astronomia amb en Francesc Pruneda. Hola, Francesc, com estàs?
Hola, molt bones, molt bé.
Avui crec que tenim un tema força interessant, eh? Perquè crec que ens interessarà a tots molt, eh que sí?
Espero que tots els temes que parlem interessin, però justament aquest té a veure amb coses realment del moment, que tot i que evidentment d'astronomia podem parlar de coses bastant atemporals, però aquesta ocasió tenim doncs una activitat que se celebra aquest dissabte a nivell mundial, que és justament la Nit Internacional d'Observació de la Lluna. Aquesta Nit Internacional és una manera d'acostar l'astronomia al públic general. Bàsicament es convoca a tots els astrònoms, ja sigui professionals o amateurs a nivell mundial, a muntar el telescopi a llocs on hi hagi gent. Si Mahoma no va a la muntanya, la muntanya va a Mahoma, que es deia abans. I justament això, acostar l'astronomia observant la Lluna, que bàsicament és el cos celest més fàcil que tenim per observar, el coneixem de tota la vida, però veient-la a través d'un telescopi la cosa és diferent.
Una mica més gros, no?
I com et deia, doncs això es celebra a tot el món, sempre es fa més o menys segona quinzena de setembre, primera setmana d'octubre, en aquest cas es convoca el 4 d'octubre, i per tant, doncs, a nivell de tot el món, a la província de Girona mateix hi haurà doncs, quatre o cinc llocs diferents on es podrà anar a gaudir de la Lluna, i totalment de forma gratuïta, i per tant és una jornada que realment és xula, si em permets l'expressió, perquè és una manera de dir ja vinc jo, munto el telescopi i així és que podem observar la Lluna.
Clar, o sigui, estem parlant, no?, d'aquesta Nit Internacional de l'Observació de la Lluna, com neix, no?, la iniciativa, perquè crec que és important, no?, que, clar, hi ha tota aquesta afició que està naixent, no?, o que està consolidant-se aquí a la comarca, però com neix tot això?
De fet, aquesta idea va sorgir, com moltes d'elles dels Estats Units, hi havia una entitat que es deia Sidewalk Astronomers, que bàsicament seria astrònoms de carrer, que era doncs, un grup d'aficionats que simplement es trobaven, observaven i ja està, i volien intentar doncs, fer costar això a l'astronomia al públic general, i van convocar a través d'internet aquesta jornada, ells, evidentment, centrant-se en Estats Units, perquè doncs, un dia concret doncs, tothom muntés els telescopis al carrer, que la gent que passés per allà pogués observar i fer una mica un recompte. O sigui, es demanava que es comptessin quanta gent havia passat pel telescopi. Va tenir tant d'èxit que de seguida això ja es va escampar a nivell mundial. De fet, els primers anys que jo hi vaig participar encara es feia només als Estats Units, però com que la iniciativa la vaig trobar molt enriquidora, doncs vaig decidir apuntar-m'hi, vaig muntar el telescopi al Passeig de Palamós, mitjans de setembre, un dissabte, cua. Hores, molta cua, perquè a més es busca una data en què la Lluna es pugui veure bé, que una hora correcta i que a més una fase correcta, perquè la Lluna té dies que diguéssim més agraïda que d'altres, i va tenir un èxit brutal i vaig estar-hi participant, doncs, bueno, de fet, em sembla que no he deixat de participar-hi mai, a no ser que hagi fet mal temps o així. I va tingut tant d'èxit i cada any ha anat augmentant tant el nombre de seguidors que finalment va intervenir la NASA i va dir, mira, si us sembla, doncs agafo jo l'organització, i des de fa ben bé 3-4 anys és la NASA qui se n'ocupa, per tant estem parlant d'una activitat ja consolidada i amb un renom internacional important. Tenen una pàgina web en la qual tens un mapa del món i pots veure els llocs geogràfics on la gent munta observatoris, en associacions astronòmiques, particulars, hi ha absolutament de tot.
I aquí a Catalunya ets l'única persona que ho fa en aquest passeig de Palamós?
Hi ha altres propostes? Justament, és que n'hi ha moltíssimes. És que Espanya, concretament, i Catalunya, si concretem encara més, és dels llocs on hi ha més participació. Totes les entitats astronòmiques, i n'hi ha moltes. Pensem que la província de Girona hi ha l'Agrupació Astronòmica de Girona, la de Banyoles, la d'Olot, Astronomia des de l'Empordà, la qual estic jo, Figueres, i això només a la província. I sé que algunes d'aquestes entitats tenen com 3 llocs diferents per poder muntar, per tant, és molt fàcil trobar un lloc a prop per poder anar. Sé que Girona es munta, sé que l'Escala es munta, jo muntaré a Vall-llobrega per aprofitar, ja que hi ha l'Encotrail, doncs vaig allà on hi haurà l'Encotrail, així també la gent que arribi cansada, mira, que pugui mirar per la Lluna, però també els familiars, amics i tot el que vulgui passar. Doncs en el meu cas muntaré un telescopi al pàrquing que hi ha ben bé al centre de Vall-llobrega, perquè tothom que pugui passar per allà pugui muntar. Però sí, tenim moltes ubicacions. L'Agrupació Astronòmica de Sabadell, que és una de les més importants amateurs d'Europa, Aster a Barcelona, Terres de l'Ebre, Prades... Bueno, hi ha moltíssims llocs que realment s'hi apunten, perquè és una jornada això molt... molt d'apropar, intentar arribar a tot el que podem, i realment la gent és molt agraïda de poder observar la Lluna a través del telescopi.
Jo crec que moltes famílies i molts acompanyants, ja no dic corredors, que també, però moltes famílies i molts acompanyants que s'han d'esperar a Vall-llobrega, jo sóc una d'aquestes familiars que ha hagut d'esperar a Vall-llobrega, i crec que una proposta així el dissabte s'agraeix, per tant, bona notícia, no?, que hi siguis per allà.
Si més no serà curiós, alguns arribaran, no sabran de què va i què fot aquest aquí, perdó l'expressió, però és que d'això es tracta. Els primers anys que muntava Palamós i la gent no sabia de què anava, hi havia molt de curiós, i ja t'ho comento, això, centenars de persones, cua d'hores, a més que, per exemple, hi he anat muntant el passeig a Palamós, el passeig a Platja d'Aro, per exemple, que al setembre hi ha molt d'ambient i realment hi ha una gentada brutal i tothom molt, molt agraït. Tot s'ha de dir que a la gent li fa gràcia. Hi ha moments en què la Lluna no es veu gaire bé, però sí que es veu bé algun planeta, i aquesta, aquella mateixa jornada, doncs, Júpiter o Saturn, i encara la gent se sorprèn més. Però la Lluna, a part de tenir-la molt vista, perquè realment és un astre que realment a simple vista destaca molt, té una màgia, té una atracció des de sempre, i poder-la veure més de prop, poder veure que no és una esfera perfecta, que té els cràters. Alguns me pregunten justament per tenir dades sobre la Lluna, curiositat sobre la Lluna, i això dona molt, molt, molt de sí, si hi hem arribat, si no hi hem arribat. Aquest debat també sempre hi és, però no només la gent mira, sinó que també és interessant parlar-ne, i de la Lluna la veiem des de sempre, hi ha moltes coses que no sabem, algunes molt bàsiques, algunes altres més curioses. Per exemple, la Lluna causa les marees, això ho sabem, però, per exemple, també ajuda aquell eix de rotació que provoca les estacions que vam parlar
la setmana passada. Sí, sí.
També fa que es mantingui estable, perquè aquest eix de rotació va variant en cicles de 13.000 anys, però que són molts anys, però justament que siguin molts anys, la Lluna hi ajuda. O, per exemple, perquè sempre veiem la mateixa cara de la Lluna. O si hi ha una part de la Lluna que no li toca mai al Sol. Això no és cert. El primer sí, el segon no. És a dir, a la Lluna passa una cosa molt curiosa. Amb la Lluna passen bastantes coses curioses.
Sí, no? És que m'estic adonant que hi ha moltes coses, vull dir, que sí que es relacionen, per exemple, a les marees, etcètera, etcètera, però d'altres que jo no en tinc coneixement. Vull dir, no sóc experta en astronomia, per tant, se m'escapa una mica. No sé, la Lluna influeix tantíssim fenòmens que donem tant per sentats?
Aquesta és una molt bona pregunta. A veure, hi ha fenòmens que sí que sabem que hi ha una relació directa. Per exemple, se sap que les nits de lluna plena, com que hi ha més llum, els insectes i els animals en general són més actius, sempre i quan estiguin allunyats de ciutats, que no hi hagi una llum permanent, diguéssim, perquè clar, si totes les nits són iguals, l'activitat és la mateixa. Si parlem del camp, se sap que hi ha més llum, els insectes treballen més, hi ha més polinització i, per tant, els cultius en veuen afectats positivament. Ara bé, que afecti, per exemple, i això s'ha dit, el cicle menstrual femení, no hi ha cap relació. No s'ha trobat absolutament cap relació, més que la cultura popular pròpiament dit. Sí que és veritat que el temps dels dos cicles, el cicle lunar i el cicle menstrual femení, els éssers humans sí que en quant a temps s'assemblen molt, és veritat, però no s'ha trobat cap relació amb el nombre de parts, en quant a la menstruació, etc. Simplement la durada és curiosament similar. Curiosament similar passa amb... És que clar, són dues dades curioses.
Sí, sí, no, exacte.
Que m'agrada molt explicar, i és que la Lluna tarda en donar una... O sigui, la Lluna gira sobre si mateixa. I també gira al voltant de la Terra. Doncs el temps que tarda en girar sobre si mateixa i al voltant de la Terra són els mateixos. Tarda exactament el mateix.
Per tant...
I per això fa que sempre veiem la mateixa cara. Hi ha una cara que no veiem mai.
Sí, sí.
Però hi ha una cara que veiem sempre. I això passa amb la Lluna, però també passa amb altres coses celestes. Per exemple, a Europa, una de les llunes de Júpiter, li passa exactament el mateix. Hi ha una cara que sempre dona a Júpiter i una cara que mai dona a Júpiter. Això se'n diu sincronització. És un fenomen físic perfectament estudiat, tot i que la Lluna, la que tenim aquí al costat mateix, passa, i evidentment per això veiem sempre la mateixa cara de la Lluna, perquè hi ha aquesta sincronització. Una altra sincronització molt curiosa és que la Lluna i el Sol, si els veiem al cel, sembla que tinguin la mateixa mida. Per això quan hi ha un eclipsi total de Sol, la Lluna tapa exactament el Sol, i és una cosa molt curiosa. La Lluna és exactament 400 vegades més petita que el Sol, però està 400 vegades més a prop.
Per tant, és aquest fenomen, no?, que es veu de la mateixa mida, però realment la Lluna és més petita que el Sol.
Exacte, el Sol és molt més gran, la Lluna és molt més petita, però es compensen les distàncies. Sí que és veritat que això té data de caducitat.
Ah, ostres.
I aquesta és una bona que no molta gent sap, i és que la Lluna no es manté a la mateixa distància de nosaltres, sinó que s'està allunyant uns 5 centímetres per any.
Ostres, no ho hagués dit mai.
Si la Lluna... O sigui, hem d'imaginar que, clar, la Lluna, al donar voltes al voltant de la Terra, és com si tinguéssim, com els llançadors de martell, que donen voltes i, clar, la bola vol anar cap a fora. Doncs la Lluna s'està apartant de nosaltres. I arribarà un moment que la Lluna serà més petita que el Sol, d'aquí uns quants segles,
sí, que...
i per tant ja no hi tindrem més eclipsis de Sol. Mai més.
Dubto que, que nosaltres ho veiem, però, mira,
no.
aquesta dada queda apuntada aquí, que jo no la coneixia. Francesc, estic allò bocabadada. De moment gaudirem d'aquesta jornada que se celebrarà dissabte. Recordem-ho, tu seràs a Vall d'Llobrega.
Correcte. Si el temps ens ho permet, tindrem allà el telescopi muntat, perquè si hi ha núvols...
No, si hi ha núvols no té sentit treure el telescopi. Vull dir...
Correcte, però allà de ser-hi seré segur, perquè també tinc personal implicat en l'ONCO, per tant, de ser-hi seré segur. Si fa bo, doncs observarem la Lluna i si no, bueno, també podem xerrar una miqueta d'astronomia.
Exacte, que sempre està bé, que sempre està bé.
I tant.
Moltíssimes gràcies, Francesc, que ens tornem a retrobar la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve.
I recordem-ho, avui hi haurà molt bon temps al Baix Empordà, i és que ens hem llevat amb un matí una mica fresquet, però tranquil, amb temperatures que han voltat els 16 i 18 graus a primera hora. El cel es mantindrà clar i serem sols generosos al llarg de tota la jornada. A mesura que avanci el dia, les temperatures també aniran pujant suaument i poden arribar fins als 25 graus cap al migdia i primera hora de la tarda. Una jornada perfecta per gaudir d'aquest aire lliure. El vent bufarà fluix, predominant de component sud-oest, sense gaires complicacions. De cara al vespre podran aparèixer alguns núvols alts i prims, però en cap cas portaran pluja. I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i que com sempre s'ha emès a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Com sempre us donem les gràcies per escoltar-nos en aquestes quatre ràdios i ens acomiadem aquí d'aquest programa. Ens tornem a retrobar, com sempre, demà a partir de les 8 del matí. Que passeu un molt bon dimecres i que gaudiu d'aquest fantàstic dia. Que vagi molt bé. Adeu, adeu.